Penedès Gama Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Obrim la segona hora del dimecres i això vol dir que és el moment per cuidar-nos una mica millor i aprendre a alimentar-nos bé amb la dietista Astrid Barqué. Ens ho acosta la Sílvia Delgado, així que ho escoltem.
Astrid Barqué, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb l'Astrid, dietista i coach nutricional, ens alimentem bé aquest estiu, que pot fer una mica de mandrota, però tot és posar-s'hi i sortim guanyant el 250%, no us faci mandra.
És que estic fent seccions intenses, aquest estiu.
Sí, No són fresquetes i lleugeres d'estiu.
És veritat, ha sigut molt intensa, és veritat. La veritat és que vaig buscar els temes que més preocupaven els catalans en alimentació i vaig dir, aquest estiu els ataco.
I et va sortir aquest decàleg.
Em van sortir aquests temes, sí. Clar, són temes intensos, però és que hi ha molt a parlar. Avui també hi ha molta xitxa,
Sí, vaja. Avui parlem d'intoleràncies o d'al·lèrgies i qui no té... A casa, ja no me'n vaig més enllà. En el cercle més proper, familiar, d'amistats, algú que pateix una intolerància o que és al·lèrgic o a més d'una. I això canvia setmana a setmana, que s'està multiplicant com una plaga.
I qui no en té diagnosticat, té sospites de tenir-ne. Perquè jo, com a dietista, la gent, quan se n'assabenta que sóc dietista, en una conversa col·loquial, d'amistat, en un casament, jo noto que... I et trobes que la gent està amoïnada, perquè diu, és que em sembla que tinc símptomes.
I potser evita ja algun aliment, perquè no se li acaba de posar bé.
Com ho puc saber, si tinc una intolerància alimentària? Hi ha molta preocupació per aquest aspecte. I és veritat que han augmentat molt els diagnòstics d'intoleràncies. Que jo no tinc clar si realment som més intolerants o és que senzillament abans ho érem igual i no se'ns detectava, no se li donava tanta importància, perquè les proves d'intolerància estan millorant molt cada vegada més i encara ens queda molt camí per recórrer, però molt. Però sí que és veritat que ara es detecten més, I també és veritat que ens hem alimentat molt malament en les últimes dècades i això ha fet que els nostres intestins pateixin més. I aleshores siguem intolerants, és a dir, no tolerem bé algun ingredient que porten els aliments per culpa que tenim els intestins fets caldo.
Doncs va, si tenim sospites que alguna cosa no ens senta bé, que pot ser una intolerància o hem tingut una reacció molt agressiva i estem parlant ja fins i tot d'al·lèrgies, què fem? Com ho podem saber?
A veure, passos que us poden ajudar a investigar si teniu una intolerància o una al·lèrgia alimentària. Primer de tot, l'observació dels símptomes. Si tu notes o ets conscient de com et sents després de menjar certs aliments, una reacció adversa, erupcions a la pell, inflamació estomacal, malestar, de mal de panxa, descomposició, vòmits, a vegades fins i tot que et costa com respirar, d'aquesta inflamació que hi ha, o qualsevol altre símptoma que tu veus que no és normal i que et passa alguna cosa, aquí has d'estar molt atent, perquè és probable que tinguis una intolerància o una al·lèrgia alimentària. Les al·lèrgies no se'n van mai. Les intoleràncies se'n poden anar, que això és important també saber-ho. Pot ser una temporada i després et pots com curar, entre cometes. Després ho explico. Val. Quan tu notes que comences a tenir aquests símptomes, quan tu comences a ser conscient, llavors jo el que recomano és que feu un diari alimentari. Dir, a veure...
Què és un diari alimentari?
Un diari alimentari és apuntar diàriament el que has menjat. I aquí veure quins dies se t'estan repetint aquests símptomes. Llavors tu pots començar a fer una associació i comences a veure que es repeteixen els símptomes en uns mateixos aliments. I aquí pots començar a veure què és el que et fa mal.
Un patró, no?
Si és el gluten, si és la lactosa, si és la fructosa, val? Llavors, si tenim aquest registre detallat, això ens pot ajudar molt més quan anem a la consulta nutricional.
Clar, avances, o del metge, guanyes temps.
Perquè ja l'estàs ajudant molt, amb els símptomes que experimenten i cada vegada que has menjat segons què. I són uns patrons que es repeteixen, val? Llavors, pas 3, consultes un professional de la salut. Si sospites que tens aquesta intolerància o una al·lèrgia, perquè notes que aquests desencadenants de símptomes s'estan repetint cada vegada que menges alguna cosa. I és molt important que ho parleu amb un metge o amb un especialista d'al·lèrgies, perquè ells són els que podran recopilar informació sobre els símptomes, si tens antecedents mèdics o familiars, i et faran les proves adequades per veure si realment tens una intolerància o una al·lèrgia, o senzillament és que necessites prendre les digestions amb més calma, que això també passa, que anem molt estressats.
No tots són intoleràncies o al·lèrgies,
correcte,
no?
Vale? Aleshores, les proves d'al·lèrgia o intolerància alimentària ens ajuden a confirmar que realment estem se'ns ha de fer un diagnòstic, vale? Llavors, normalment inclouen proves cutànies, que són aquelles punxades que et fan, i també et fan anàlisis de sang, val? La IgE específica, i aquestes proves són les que identificaran aquestes reaccions al·lèrgiques per veure si realment necessites una prova de sensibilitat alimentària, com ara una prova d'intolerància a la lactosa o proves d'intolerància al gluten, o una prova d'al·lèrgia. No és el mateix ser sensible que al·lèrgic a. Val? Sensibilitat alimentària a vegades no es pot diagnosticar. I només es veu a base d'aquests patrons repetitius que dius, és que cada vegada que menjo gluten noto que em trobo pitjor o dormo pitjor. Però no em surt, no tinc el gen de la celiaquia i no em surt que sigui una al·lèrgia. Això s'està veient moltíssim. Val? I després hi ha un altre, que és l'eliminació i prova d'aliments, que en alguns casos doncs el metge us pot recomanar aquest enfocament, no?, d'eliminació per identificar que un aliment és problemàtic perquè realment a la prova no et surt una al·lèrgia, però tu notes que et passa alguna cosa quan ho menges. Això el que has de fer és eliminar certs aliments de la teva dieta durant un període mínim de 3 setmanes sent superescrupulós. Abans de 3 setmanes no ho notareu. Ja us ho dic ara.
I s'ha de ser molt estricte.
I s'ha de ser supermetòdic, perquè si un dia, per exemple, estàs fent un sense gluten, ¿vale?, que es compon, gluten i lactosa penso que són com els més freqüents, estàs fent un sense gluten i un dia fas una pizza amb els amics i t'estàs carregant les 2 setmanes que portes fent sense
gluten.
Torna
a començar, no?
Torna a començar de zero. I fins que no portes 3 setmanes, no fas net del tot. És que l'intestí vol el seu temps. I nosaltres volem anar molt ràpid, però la salut té els seus tempos i no els podem canviar. Per tant, sigueu molt metòdics en això. Quan un metge us diu, bueno, prova de menjar sense, o un dietista o un nutricionista, ho has de fer mínim 3 setmanes i mirant-ho a l'etiqueta, eh? Com la setmana passada que vam parlar de les etiquetes.
Girant aliments,
girant
i mirant.
I comprovant que realment no porta aquell al·lergogen, perquè si en porta una mica ja estàs fent malbé el teu intestí i, per tant, no notaràs els efectes beneficiosos de no menjar-ne, val? I pots anar reintroduint-los després, quan tu veus que no és allò, doncs gradualment, sota una supervisió mèdica o nutricional, doncs els pots anar reintroduint, perquè és el que els deia, a vegades les intoleràncies ens apareixen en èpoques en què anem molt estressats, molt cansats, molt disgustats, val? Perquè hi ha un efecte directe sobre les emocions i l'intestí, però després, si tu has sanejat el teu intestí, pot ser que en tornis a menjar i et senti bé. En el moment en què en tornis a fer un excés, hauràs de tornar a fer un període d'abstinència d'aquell ingredient, però no pots anar-hi jugant.
Anar jugant una miqueta.
D'acord, però almenys seràs conscient de què és el que realment t'està fent mal i et provoca aquells símptomes.
Va, doncs les intoleràncies, que n'hi ha moltes i potser costen més de diagnosticar, com deies, quins símptomes donen que podem pensar que allò és una intolerància?
Problemes digestius, és el que normalment primer ens passa. Però no vol dir que si no en té... És a dir, s'ha donat celiaquies que no tenen problemes indigestius. Però és el que és més habitual. Val? Això pot incloure inflades de panxa, gasos, els gasos pudorosos, d'aquells que dius, ostres, estàs podrit, doncs vol dir que alguna cosa s'està coent a dins, val? Dolor abdominal, no?, que notem com unes petites contraccions, descomposició, restrenyiment, nàusees, vòmits després de menjar, si l'aliment és molt problemàtic. No vol dir que es donguin totes alhora, només que se'n dongui una ja podria ser. D'altres, erupcions cutànies o urticàries, allò que en diuen de la pell atòpica. En els nadons es passa molt al principi, perquè el sistema digestiu és el sistema que més tarda en madurar. Quan naixem, per això primer només podem prendre llet, per això tardem 6 mesos a menjar sòlid, per això tardem un any a menjar glútens, cacauets o altres al·lergògens, perquè tardem molt a madurar en el sistema digestiu. Aleshores, quan alguns nens estan menjant coses que no estan digerint bé, els hi surt pell atòpica. Que dius, ostres, què té a veure el sistema digestiu amb el sistema dèrmic? Doncs estem connectats, els nostres sistemes estan connectats, la salut va connectada, encara que a nivell mèdic ho estudiem per especialitats segregades.
Tot perquè, fragmentat, eh?
Clar, bueno, perquè és molt complex el cos humà, llavors per especialitzar-se necessiten doncs, separar-ho d'alguna manera i fer-se especialistes, però cada vegada més els metges estan treballant en equip i veuen que diferents sistemes tenen una relació directa, no? I en la celiaquia, per exemple, hi ha molts aspectes d'erupcions cutànies urticàries, urticàries, caspa, val? Tot el que és problemes de pell pot derivar a una intolerància o una sensibilitat alimentària en alguns aliments. Val? També problemes respiratoris. En els casos d'al·lèrgies més greus, es donen problemes de respiració molt heavies, no? I a més es posen com molt vermells, s'ofeguen, hi ha una inflamació també, la congestació nasal, no? Que estàs tota l'estona com que necessites mocar-te perquè tens el nas tapat, esternuts, etc. Això també pot ser un símptoma. I, atenció, els mals de cap.
De debò?
Els mals de cap, algunes persones poden experimentar mal de cap o migranya com a resposta a certs aliments. I, de fet, en molts casos que han tingut migranyes molt potents, s'ha canviat l'alimentació, també els hi canvia, no? El sistema hormonal ve més cuidat quan canvies l'alimentació, i minven. És que les migranyes és un tema molt complex, eh? Però l'alimentació hi té molt, molt, molt a veure amb les migranyes. Val?
Què més ens pot fer sospitar?
La fatiga, el malestar aquest general, que tu menges un aliment i dius, ostres, és que no tinc ganes de fer res, estic com molt cansada, només tinc ganes de jeure, tens aquella sensació de malestar que no et sents amb energia. Val? Doncs això també ho pot ser. O que tu notes que hi ha molts moviments intestinals que et fan molt de soroll als intestins, o que fins i tot tens descomposició, o que fins i tot tens un estrenyiment. En algunes persones també se'ls dona per estrenyiment. Doncs tot aquest moviment intestinal pot ser que t'estigui dient no estic podent digerir bé això que estàs menjant. Val? Els problemes de pell, que ja ho he dit, però a part de les erupcions, intoleràncies, poden hi haver eczemes, etc. I és molt important, Sílvia, destacar que els símptomes varien d'una persona a una altra. És a dir, una persona que té una intolerància a la lactosa pot tenir uns símptomes totalment diferents a una altra que també se li ha diagnosticat una intolerància a la lactosa.
Per tant, el que li va bé a la meva veïna no em va bé a mi, eh?
Clar, alguns els tenen lleus, alguns els tenen greus. A vegades els símptomes poden aparèixer immediatament, o a vegades poden trigar hores o fins i tot dies a manifestar-se. Llavors, per això costa tant. Val? Per això costa tant. I per això dic que fins que no portes 3 setmanes sense menjar-ho allò, no pots validar realment si és que no s'ha diagnosticat amb una punció cutània abans o amb una anàlisi de sang. És que els símptomes poden ser molt variables perquè cada persona desenvolupa la seva sintomatologia de manera diferent. Cadascú peca d'alguna cosa diferent. Aleshores, costa molt trobar la dieta adequada si no ets com molt metòdic. Val? Però siguem conscients, no és normal tenir restrenyiment sempre. Hi ha gent que m'ho diu a vegades en consulta.
Clar, és que ho acabem normalitzant.
Ho hem normalitzat. No, és que jo vaig restreta, però això és normal en mi.
Menjo un kiwi i vaig fent.
Clar, això és normal en tu, però no és saludable. O sigui, no hauria de ser normal en tu. O ha sigut, malauradament, perquè no t'has mirat què coi et passa. Però alguna cosa et passa. No és normal anar 3 vegades al dia de ventre.
Tampoc.
Clar, no és normal no anar-hi en 2 dies. No? Aleshores, mirem-nos-ho, això. És important que siguem conscients de la sintomatologia. Això n'hem parlat ja altres vegades aquí a la ràdio amb tu. En Xavi Verdaguer ho parla super, super bé. Parla molt bé de les caques.
Ara pensava jo en aquelles...
Clar,
de l'escala de Bristol, es diu, les caquetes.
Sí, el color, la textura, si la pesen
forma.
O no, la forma, l'olor que fan... Ens dona, les femtes ens donen molta informació de com està funcionant el nostre sistema digestiu. I, per tant, hem d'agafar consciència a mirar-nos-ho, perquè potser només eliminant una part o menjant-ne menys millorarem molt la nostra salut, millorarem els mals de cap, la sensació de cansament, la nostra energia, etc. Mirem-nos-ho.
Aquesta és una bona clau que ara apuntaves, perquè potser a vegades, com que ens hem habituat a conviure amb aquest malestar entre cometes, penses, ara em trauran això, em faran fer allò...
Fa mandra.
Exacte, dius, mira, no passa res, jo vaig tirant. I a vegades són petits canvis, no?
I no és tan difícil, avui en dia hi ha molts recursos, no? A Vilafranca, que ja som una ciutat molt gran, tenim fins i tot botigues especialitzades que venen aliments sense aquests al·lergògens. És més car, d'acord, però és una inversió en salut, no? Passa que jo crec que fa mandra més a nivell social. Si ets una família de 4, haver de cuinar diferent per tu, això és el que fa mandra. O si ets una persona que tens molta vida social menjant, fa mandra no poder anar a fer una pizza amb els altres. És clar que fa mandra. Però també és veritat que cada vegada hi ha més pizzeries que ofereixen opcions sense gluten i sense lactosa, per exemple, no? Amb el formatge. Aleshores, fa certa mandra, però després de veritat que compensa, perquè millora tant la teva salut que val la pena fer aquesta inversió en aquests extres i en aquests esforços.
Ens has explicat tota aquesta pila de símptomes que fan que el llum vermell s'encengui, estem en alerta i aleshores quan penso que aquí hi ha algun problema de fons, una intolerància, una sensibilitat, fins i tot una al·lèrgia, què faig? Deia, s'ha d'anar a un professional. Sí,
sí,
però quin? Quin és el circuit? Quin és l'ordre?
Mira, a nivell públic, el metge de capçalera o el metge de família és el primer pas que hauràs de fer. Has de parlar amb el teu metge de capçalera i dir-li, mira, jo estic notant que em passa això. M'agradaria investigar més sobre el tema per veure si els meus símptomes són realment una intolerància o una al·lèrgia alimentària. Llavors, ell considera, si ho considera necessari, et deriva a un especialista més específic. Val? Quins són els específics? Doncs poden ser un al·lergòleg, que és el metge que és especialista en identificar al·lèrgies, incloses les al·lèrgies alimentàries, i et realitza diferents proves. A la pell normalment és la punció cutània aquesta o el sagnat per detectar reaccions al·lèrgiques en alguns aliments específics. Si els teus símptomes no són tan evidents de que tindràs una al·lèrgia, et derivarà, el metge de capçalera et derivarà al gastroenteròleg, vale? El metge digestiu, que és el metge que analitzarà si aquests símptomes gastrointestinals, com inflors, dolors d'estómac, descomposicions, etc, o que et passen després de menjar certs aliments, són realment, investigarà si són realment una intolerància alimentària o una sensibilitat, que no es diagnostica, però sí que pots veure a nivell d'assaig-error si realment tens una sensibilitat al gluten no celíaca, per exemple, o una sensibilitat a la lactosa. Val? Un altre especialista que et pot ajudar, que és per la via més privada, és el dietista nutricionista. Val? Alguns PNIs, alguns psiconeuroimmunòlegs, que a vegades no són dietistes nutricionistes, venen d'altres camps, no? Com ciències de l'esport o fisioteràpia, però també poden ser gran ajuda en l'avaluació de la teva dieta. Ells no poden fer les proves específiques, només les poden fer els metges, en privat o en un públic, però sí que poden identificar aquestes intoleràncies o sensibilitats alimentàries i et poden ajudar a dissenyar-te una dieta equilibrada, que tingui en compte doncs, això que no pots menjar. Val? I aquest pot ser no només un primer pas, sinó un següent pas. És a dir, quan tu ja tens un diagnòstic de dir «Ei, sí, s'ha confirmat que això no em senta bé», et trobes superperdut.
Clar, què faig, no? Per on començo? Com menjo? Com ho fem a casa?
Molt perdut, no? Jo sobretot ho he vist amb infants, les mares s'angoixen moltíssim, els pares també, pobres, els pares, no? És com dir, ostres, i ara com ho fem, no? Si sembla que tot porti llet, tot porti farines, no? Jo penso que el millor és invertir en un dietista que et faci una dieta i dir, perquè a vegades quan suprimeixes alguns aliments pot ser que et mengis desequilibradament i aleshores també et provoqui problemes de salut.
Hi ha carències.
O que tiris a tope de processats, sense gluten o sense lactosa, que són sense aquell aliment que et fa mal, però són ultraprocessats.
Però igualment són processats.
No són saludables, no? Aleshores, versions més naturistes d'una dieta sense alguna cosa.
Què estaves pensant? En galetes sense gluten, pa sense gluten, pasta sense gluten...
Farines, etcètera, no? Històries, és a dir, intentem tirar, per exemple, per cereals que no tenen gluten per naturalesa, no processats que l'han extret o que han hagut de fer barreges no? I perquè tingui la mateixa textura que un pla amb gluten porta 1.000 extres i 1.000 additius. Val? Llavors, un dietista és qui millor us podrà associar a ajudar, perquè us assessorarà en fer-vos una dieta que sigui saludable, però que també sigui saludable per vosaltres perquè no hi hagi aquell tipus d'aliment. És essencial buscar assistència mèdica adequada per una avaluació i després, per el diagnòstic, òbviament, però després, per la dieta, és essencial i és una inversió en salut que penso que tothom qui sospita que té una intolerància o una sensibilitat alimentària ha de fer.
I, Astrid, què recomanes quan hi ha una al·lèrgia o una intolerància a casa i, per tant, aquella persona ha de fer dieta, s'ha d'adequar la seva alimentació? Tots a una o com ho fem o trampegem?
A veure, mira, jo et puc parlar de la meva experiència pròpia.
Sí? Val?
A casa jo tinc 3 fills i només el petit ha sortit com jo, val? Que és amb la intolerància al gluten. I a casa, per exemple, si fem uns creps o uns pancakes, els mengem tothom sense gluten. I comprem farina de gra de fejol, que és un pseudocereal que per naturalesa no té gluten. Els meus fills ho troben boníssim, s'hi han acostumat, ho han normalitzat, i amb ells tampoc no els hi dono tant gluten, que encara que no siguin celíacs, tampoc no està de menys donant-los-hi menys, d'acord? I més tenint una mare, no? Que encara que ells genèticament no ho han heredat, però segur que els hi vindrà bé no fer-ne excessos, val? Després hi ha altres coses, com per exemple el pa. Quan mengem un pa amb tomàquet, que això ens encanta als catalans, Un pa sense gluten no té res a veure, si és saludable, sobretot, amb un pa amb gluten, ¿vale? Perquè el gluten és aquesta proteïna que li dona aquesta morositat, aquesta molla més tova, esponjosa, més flexible, més esponjosa. Aleshores, doncs el meu marit i els meus altres dos fills mengen pa normal, pa de pagès, bo, però amb el seu gluten, perquè tampoc mengem pa amb tomàquet cada dia, saps què vull dir-te? Ara, el meu fill i jo doncs, mengem un altre tipus de pa. Però fer un mix una mica, perquè clar, jo, per exemple, la pizza, el meu home és un crac fent masses de pizza sense gluten i li queden bé, no? Llavors, clar, si els meus fills mengen pizza, el meu fill petit vol menjar pizza també. Llavors, quan hi hagi aquests casos més de parat social, doncs o tothom igual o busques l'opció que saps que potser no és tan saludable, però és sense l'al·lergogen, però saps que serà un ultraprocessat, vale? I una part de solidaritat, de dir, va, doncs tots mengem com tu, jo penso que també està bé, perquè així ets més sensible amb aquella persona, sobretot en cas de família. Si és un amic, mira, és una cosa puntual, però si tu vius cada dia amb aquella persona, home, està bé que tu també vagis intentant menjar menys d'allò, però per un tema de sensibilitat anímica, no? De dir, doncs, mira...
D'empatia, clar. D'empatia, final, no?
Correcte. Sí, fem un mix, val? Ni tot, ni cal treure'l de la dieta, perquè tu no estàs malalt en aquell sentit, ni cal que n'abusis i ho mengis davant d'ella, saco.
Això ens ajuda.
Exacte.
Astrid, moltíssimes gràcies. Que
a
tinguis
vosaltres.
Una bona setmana.
Igualment.
Estigues feliç.
Adéu.
Jo t'estimo, tu m'estimes, però és que ell també m'estima. M'amoïna quan em diu que pels meus ossos ell s'aprima. S'imagina i endevina que n'hi ha un altre que m'estima i em diu vine. Gent diu que jo sóc per ell la medicina. Tu m'estimes, ell m'estima, cada dia em fa una rima. I em somia, si no el vull, agafarà una malaltia. Fent tantina, jo no sé per quin costat el cor s'inclina. Potser sigui de tots dos una joguina. T'estimo, tu m'estimes, ell m'estima. Tu m'estimes, ell m'estima, cada dia em fa una rima. I em somia, si no el vull, agafarà una per quin costat el cor s'inclina. Potser sigui de tots dos una joguina. Jo t'estimo, tu m'estima, ell m'estima. Fent tantina, jo no sé per quin costat el cor s'inclina. Potser sigui de tots dos una joguina. Jo t'estimo, tu m'estimes, ell m'estima. Jo t'estimo, tu m'estimes, jo t'estimo.
Ara són 11:45 del matí.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca per explicar-vos, entre altres aspectes, que Sant Sadurní d'Anoia ha entrat en el nivell 3 del Pla Alfa des de la passada mitjanit. Protecció Civil de la Generalitat activava l'alerta de perill extrem i Alfa nivell 3 a 496 municipis d'arreu de Catalunya. Entre aquests es troba, per exemple, Sant Sadurní d'Anoia. Tot això des de la mitjanit d'aquest dimarts passat i fins a les 0 hores d'aquest proper divendres 25 d'agost. Segons les previsions meteorològiques, fins divendres s'intensifiquen les temperatures màximes extremes de manera generalitzada arreu del territori, unes condicions que, sumades a la situació de sequera, suposen que el risc d'incendi forestal és molt elevat. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, al màxim nivell, implica la prohibició de fer qualsevol tipus de foc en espais oberts, la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal, així com també queden aturats els treballs forestals i la caça en els municipis afectats. Des de l'Ajuntament de Sant Sadurní demanen a la ciutadania que extremi les precaucions. En cas de veure una columna de fum, cal trucar urgentment al telèfon 112. La presidenta del Parlament de Catalunya, els exalcaldes de Vilafranca i el rector de la Universitat Rovira i Virgili són convidats per la Festa Major per Sant Fèlix. Com és tradicional, l'Ajuntament de Vilafranca convida un seguit de personalitats a presenciar els actes de la Diada de Sant Fèlix des del balcó de la Casa de la Vila, i en especial la Jornada Castellera, que un any més protagonitzaran la Colla Castellers de Vilafranca, Joves dels Xiquets de Valls i Vella dels Xiquets de Valls amb els Minyons de Terrassa. Aquest any seran al balcó la presidenta del Parlament, Anna R., la segona autoritat del país. Així mateix també l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha convidat les persones que l'han precedit en el càrrec des de l'any 1979, és a dir, els exalcaldes Félix Sogas, Joan Aguado, Marcel Esteve i Pere Reull. També ha acceptat la invitació el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès. Altres autoritats que també presenciaran els actes del dia 30 d'agost a la plaça de la Vila seran Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat, Katie Xtana, cònsol general dels Estats Units d'Amèrica a Barcelona, o també l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer. El corresponsal de TV3 a Brussel·les, Joan Reventós, que pronunciarà la conferència de la propera Diada Nacional de Catalunya a Vilafranca, serà també un dels convidats al balcó. L'Esbar Roca Sagna de Gelida i Quim Vigues estrenen Era al Festival E-Dansa. Aquesta setmana s'està celebrant a la localitat de Les Preses, a la Garrotxa, la 41a edició de l'E-Dansa, el festival degà de la dansa d'arrel, caracteritzat per la seva visió de futur i la seva aposta per la participació i l'intercanvi cultural. Dissabte, l'Esbar Roca Sagna de Gelida i Quim Vigues estrenaran l'espectacle Era, serà a la plaça Major de Les Preses, en doble passi, a 17:45 de la tarda i a les 7 de la tarda. Era és el vigent guanyador de la quarta convocatòria del Premi Delfí Colomer, un guardó atorgat anualment que té l'objectiu de promoure la creació i incentivar la producció de noves propostes de dansa d'arrel tradicional. I l'artista Sílvia Isaac ha estat premiada a la Ciutat de Mèdia de les Arts de la UNESCO. Des del 16 d'agost i fins al 17 de setembre s'està celebrant a la ciutat alemanya de Kreischur el Festival de la Llum, que converteix el centre de la ciutat en un espai d'exposició d'art multimèdia per a tots els públics. Durant 4 setmanes, la façana del castell barroc de 170 metres d'ample es transforma en un espai obert a la part de l'art del video mapping amb diferents obres projectades que conformen la programació diària. Una d'aquestes és la de la paradesenca Sílvia Isaac, sinó que de nom artístic. De les 76 propostes de mapping rebudes d'arreu del món, el jurat del certamen d'aquest any en va escollir 4 per ser produïdes, per les quals una és el mapping d'Isaac, que també ha estat premiat amb els premis BB Bank Awards del mateix festival. El mapping en qüestió es titula Humanity i reflexiona sobre la persona contemporània, una societat digitalitzada i interconnectada que promet infinitat de possibilitats, però que no obstant, la sobrecàrrega d'informació, l'acceleració en el constant creixement i la virtualitat fomenten l'alienació, la indiferència i la manca d'identitat. I de moment deixem aquí la informació d'àmbit local i comarcal. Tornem a més notícies d'aquí una hora. Que passeu molt bon dia.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Ens agrada presumir de la terra. Ens agrada presumir del paisatge. Ens agrada presumir de les nostres vinyes. Ens agrada presumir dels nostres vins. Descobreix a Nadal l'autèntica essència d'una finca tradicionalment vitivinícola, on el cultiu ecològic i els processos artesanals s'han heretat generació rere generació fins a l'actualitat. Vine a Nadal i descobreix per què ens agrada presumir de tot allò que ens regala la natura.
Reserves 3w.nadal.com. Telèfon 607 46 30 52.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Ràdio Vilafranca.
Passen 7 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Bon dia. Avui us venim a presentar una de les artistes del moment, la Julieta. La Julieta vindrà a l'Auditori el proper diumenge 29 d'octubre a les 7 de la tarda i ens presentarà Alguna nit tour. Julieta és una cantant, compositora i productora de Barcelona que amb només 22 anys ja s'ha consagrat com un dels màxims referents de la nova escena pop catalana i ha actuat a festivals com el Primavera Sound o el Vida i a les sales Apolo o Rasmatàs. Acumula, a més, també 2 premis d'enderrock pel millor disc revelació i el millor disc d'autor. Sens dubte, la seva música, una mescla d'electrònica, pop i reggaeton, ha rebut una molt bona crítica entre el públic. Alguna nit tour és un repàs de les seves cançons més emblemàtiques i la presentació de totes les cançons del seu nou treball. Un concert ple d'energia on el públic no pararà de cantar i de ballar. Repeteixo, la podrem veure el proper diumenge 29 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vilafranca.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Penedès Gamma Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Doncs anem a parlar ara sobre moda i moda sostenible, i això ho fem amb la nostra superestrella convidada, l'Ariana Massana. Bon dia.
Bon dia, hi ha les expectatives altíssimes.
Cada dia t'he de presentar una mica diferent i vas pujant de nivell.
Aviam, sí, no, no. Doncs mira, avui, a part de moda i moda sostenible, he portat un concepte que està molt de moda i que també hi estic fotuda, hi estic a tot arreu, que és l'emprenedoria. Què et sembla, això?
Molt bé.
Ah, estupendo. Vale, llavors, avui, vinga, va, anem al gra. Avui no he mirat ni Wikipedia, ni he mirat res, Llavors faré així una introducció feta a casa, recepta pròpia, per explicar una mica, doncs, el concepte, no? Vale, hi ha un error, que jo em trobo molt sovint, és que la gent es pensa que les persones emprenedores són aquells Cayetanos Borges que estan a Bali i de cop i volta un dia diuen: és que vaig marxar una temporada a Bali per connectar amb el meu interior i em va sortir una superidea. Aviam, Cayetano, com t'explico? Que tenim uns pares darrere amb molts calés que ens ajuden. Llavors...
Això no compta com a...
Exacte, no trec mèrit a la idea, però bueno, tens el camí molt més pla. Llavors... Això, aquest tipus d'emprenedoria existeix, però anem a ser sincers, és un 1% i crec que ho estic allargant molt, de les persones emprenedores. Llavors, què és una persona emprenedora? Mètode real, tocant de peus a terra. Una persona emprenedora és una persona que, d'entrada, paga molts calés i ric per no plorar, treballa moltíssimes hores, moltíssimes més de les que es poden comptar, i, bueno, comet molts errors, no? Perquè al final és com, bueno, són normalment, jo crec, que són persones que tenen molta passió, tenen una idea molt clara del que volen fer, i bueno, no? Els neix això de... Què vull fer amb la meva vida? Pues quiero ser mi propio jefe, voy a emprender. Poc saben tot el que els hi espera. Però bueno, avui per complementar una mica això de l'emprenedoria, m'acompanya una grandíssima amiga, grandíssima mujer empoderada, emprenedora, que és l'Anna Tarrida, que a part de ser fotògrafa és la fundadora de l'espai fotogràfic Espills. Bon dia, Anna.
Bon dia, què tal?
Què és una persona emprenedora? Anem a explicar la realitat.
Ser una persona emprenedora és tirar-se a una piscina buida, que bueno, al final es va omplint d'aigua, però al principi a vegades és molt més buida
sí,
del que ens pensem.
Sí, sí.
I bueno, per mi va ser una decisió molt important tirar-me en aquesta piscina, que al principi pues, em pensava que estava buida, però després vaig trobar molta gent que em va ajudar a omplir-la i anar endavant.
Oh, que maco. Sí, a part, hi ha una cosa que... Bueno, és un concepte que em va explicar una professora meva, un saludo a l'Ester, que és molt guai, que diuen que normalment les emprenedories sempre neixen fruit d'una crisi existencial, ja sigui, doncs, m'han fotut fora d'una feina i no vull tornar a repetir aquest error, doncs he acabat d'estudiar i no trobo un lloc on encaixi. En el teu cas també va ser així?
Sí, en el meu cas va ser... Bueno, jo he estudiat moltes coses.
Això també és ser molt emprenedor.
Sí. Sempre em diuen, és que has estudiat moltes coses, no? I és en plan, sí, he estudiat moltes coses, però al final ara em dedico a la fotografia i potser d'aquí uns anys em dedicaré a una altra cosa. I, bueno, jo portava molt de temps en una empresa i al final és un... Necessito fer alguna cosa per mi, necessito canviar de vida i res, pues, vaig decidir canviar de vida, prendre un any sabàtic. I dins d'aquell any sabàtic pues, em vaig trobar en que m'havia de fer autònoma al cap de 3 mesos.
Sí,
jo també m'he trobat. Perquè em volien contractar per fer un casament
i
havia de fer factura. I vaig dir, bueno, pues, com ho faig, no? I per sort vaig trobar una gent molt guai d'aquí al Centre Àgora de Vilafranca que em van ajudar moltíssim. A tothom qui vulgui ser...
Sí, jo 100%.
Però no ha de passar per allà i sobretot...
Sí, els recomano 100%
exacte,
també.
Perquè t'ajuden moltíssim i et fan tocar... Primer et fan tocar de peus a terra, perquè a vegades ser emprenedor és... Vaig a fer volar coloms i necessites algú que et faci tocar una mica de peus
sí.
a terra. I després, pues, bueno, ajudar-te amb tot el tema burocràcia, que és molt, però que s'ha de fer i ja està, doncs... Pues. Així vaig començar.
Bueno, bé, no?
Sí.
Un concepte també que, bueno, de fet, jo també vaig treballar, bueno, treballo encara amb el Centre Àgora, són fantàstica, la promoció econòmica que tenim aquí a Vilafranca, que, bueno, ells em van portar el Revestim i llavors una de les mentores que vaig tenir allà em deia una cosa que és una peça clau a l'hora d'emprendre és preguntar-te què és per tu l'èxit. Perquè vivim en una societat en el que estem acostumats a medir l'èxit exclusivament amb diners. I no és així. L'èxit és molt personal i per cada persona, doncs, no, és un món. Per exemple, en el meu cas, èxit és, el que parlàvem fent conya venint cap aquí, és estem a 40 graus i puc fer una reunió amb calces. És que... Sí, això és genial. Per tu què és l'èxit dins d'emprenedoria?
Per mi és poder llevar-me al matí i dir, va, vaig a treballar. I estar feliç de dir, pues ara em passaré 12 hores editant... I poder arribar a casa i dir, bueno, estic cansada, però he pogut fer alguna cosa que m'agrada i que m'apassiona. I per mi, i evidentment, viure d'allò que t'apassiona, no? Que al final tots hem de viure i per viure...
Sí, hem de menjar.
Exacte.
Sí, tenim aquesta mania.
Més, no? Una cosa tonta.
Poder llevar-se i sentir-se realitzat amb el que fas.
Sí, i per tu, Aina? Sí, que tu també estàs aquí d'emprenedora,
eh? Jo ja veus la cara d'exitosa que
tinc últimament. No, tia, no em diguis això. Vinga, va.
Per mi, una mica m'agafo les dues, eh? Jo, per mi, l'èxit és això de poder treballar quan vull i com vull i amb ganes, no? De no dir, uf, quina mandra vull anar a tal lloc.
Quina mandra fer-li cas a aquell jefe... Malparit, perdona, pip, taco, perdó.
Està aquí fora.
Que m'està, no?, sempre posant més pressió, llavors és com, per què necessito un jefe que m'exploti si em puc explotar jo mateixa?
Ara ho anava a dir, eh? A vegades jo m'autoexploto, eh? A vegades és com...
Que a vegades és pitjor i tot, eh?
Sí, jo sempre ho dic, jo quan em poso a cosir soc pitjor que una xina d'aquelles de l'Express que tant defenso, saps? Coso més hores i a vegades pitjor pagades, però no passa res, sí. La il·lusió hi és igual. Exacte. Vale. Pregunta que tothom vol escoltar, perquè la voleu escoltar tots i ho sabeu. Val la pena emprendre?
Per mi sí. Per mi ara mateix sí.
Per mi també. O sigui, al final és prendre tu les teves pròpies decisions i això no t'ho treu ningú.
Vale.
És arriscat.
Home, és molt arriscat. O sigui, jo no sé vosaltres, jo al principi, aviam, jo encara estic començant, sóc molt verge amb això, porto 3 mesos, però al principi sí que és cert, i encara em passa dies d'avui, que és això, no? El fet de pensar, és que és trencar amb tants patrons, és canviar tants patrons d'emprenedoria, i més, i ara faig aquí una crítica social, perquè si no, no seria el meu podcast, que és, o sigui, el lloc on vivim, per què és tan car emprendre? Jo parlo amb persones que són autònomes fora d'Espanya i, tio, jo no sé on era, que paguen només un percentatge del que guanya. És a dir, no és obligatòria la quota d'autònoms. Com que donen com aquesta llibertat i aquest ímpetu perquè veuen l'emprenedoria com algo positiu, algo que té retorn. Al final, no? L'Anna, fotògrafa, espills. Si l'Anna li va fantàstic, l'Anna contractarà gent. L'Anna podrà fer... De fet, té una idea molt guai. És que jo m'encanta fer promo, tio. L'Anna vol acabar fent un coworking. Explica'ns una mica, és que és una passada.
Bueno, la idea és que jo primer vaig ser fotògrafa, no? I sóc autònoma i després vaig decidir buscar un local perquè al final és com, bueno, l'estiu està molt bé fer sessions fora, però a l'hivern pues, et mores de fred a fora.
Llavors... Bueno, i ara et morim de calor, no? Però sí,
sí, però també una mica hivern i estiu, no? I al final pues, hi ha un públic que vol sessions en estudi. Llavors vaig decidir muntar un estudi, però al final tenir un propi local és car, vull dir, com tot, no? I llavors, bueno, vaig trobar-me en que jo quan vaig començar en el seu moment... Pues llogar un espai era molt difícil si no t'anaves a Barcelona i llavors vaig decidir, bueno, jo estic aquí al Penedès i al final pues, donar les eines a aquesta gent que està començant i que en el seu moment li va passar com jo, no? Que no tenia prou beneficis o prou diners per tenir el seu propi local. I llavors, pues, bueno, la idea és obrir el meu local a altres persones.
Sí, de fet, l'Anna i jo em coneix així, eh?
Sí.
Va ser primera col·lecció del Zadà, jo necessitava un estudi per poder fer les fotos, perquè dic, on ho trobo? I volia que fos a Vilafranca. Llavors, bueno, pues, per altres coses que em parlen, doncs, per exemple, allò de la fòbia, que has explicat més d'un cop i tal. Llavors va ser com, estudio Vilafranca del Penedès. I no acabava de trobar algú que tingués, en plan, el que jo coneixia, no? Que és el fons blanc, els focus, algú que estigués allà, que ens pogués, doncs, també, no?, guiar durant el procés de fotogràfic. I va ser molt guai, perquè és que recordo com si fos ahir, eh? Anàvem amb el cotxe i jo estava desesperada, dic, tio, no trobo un lloc, què passa? No trobo el Google no em respon, m'estic aquí perdent. I just, bueno, passem per davant, no?, amb el cotxe i va ser com, uah, espera, que això és un estudi fotogràfic. I vam parar i ens vam fer amigues i la veritat és que és el millor que he pogut fer, perquè la veritat és que una altra cosa... Sembla que estigui intentant convèncer la gent per ser autònom, eh? Per favor, això no em dona un tipus de comissió a mi o què?
Això, una rebaixa a les...
Pots provar.
Sí, no? L'altra cosa molt bona que té l'emprenedoria, no sé si estareu altres d'acord, és que crees moltíssimes sinergies i molt de networking.
Sí, sí, sí. Bueno, jo, mira, he començat a... Et vaig conèixer a tu i a través de tu m'has presentat un tou de gent i m'has fet anar a llocs que mai pensava que aniria.
Com aquí a la ràdio, no?
Sí.
Aquesta és una, aquesta és una.
No, però m'han sortit moltes oportunitats a través del Summit, per exemple, que hi vaig anar a través teu perquè no sabia ni que existia. I abans em va dir, jo parlaré allà, i vaig dir, bueno, doncs va, aniré a veure-la.
Suport.
I quan vaig arribar allà, em vaig començar a conèixer un tot de gent que han sortit sessions de fotos a través d'aquelles xerrades, no? I al final és això, conèixer gent que està en el mateix lloc que tu o semblant, i que al final tots comencem algun dia o altre.
Sí, totalment. I aquí a Vilafranca hi ha molta emprenedoria. És a dir, jo que conegui, hi ha la promoció econòmica, però després em sembla que tenim el tàndem a Penedès-Garraf, que hi ha uns megacracs allà que estan superdisposats a escoltar idees, i la veritat és que hi ha gent molt motivada aquí al Penedès.
Sí, sí. Vull, jo crec que és això. La gràcia és trobar gent que està amb tu i al final és ajudar-nos en aquest moment de començar, no? Perquè tots hem passat per aquest moment de començar, d'anar a buscar, pues, això, el Centre Àgora, perquè et diguin, has de fer un pla d'empresa i dius, i això com es fa, saps? I doncs és com, tots hem de passar, perquè al final t'ho demanen, no?, per poder muntar una empresa i està bé, doncs, això, conèixer gent i ajudar-te.
Sí, que més, ara m'han demanat un pitch deck.
Un què?
Ja, estic flipant. No sé. Es veu que quan vols buscar ja subvenció o contactar també amb Business Angels i no sé què, has de dir un pitch deck com per explicar la teva idea. I clar, a mi, per exemple...
Ah, ja sé què és.
Vale, pues a mi el que em passa és que jo t'ho sé explicar amb molta emoció, amb molta passió, perquè jo passió, pues, va per les venes, però després a l'hora de fer-ho a nivell tècnic...
Complica.
Aina, ajuda-me.
Jo a la carrera això li dèiem pitching.
Pitching!
Vendre el teu projecte en 2 minuts.
Ostres! Un pitching, eh?
Un pitching.
Vinga, Anna, fes-nos un pitching així ràpid d'espills, espai fotogràfic.
No sé, jo crec que és un lloc on la gent intento que s'hi trobi bé, que puguem fer fotos i que al final és el que m'agrada fer i després que altra gent pugui fer fotos allà i pugui trobar-s'hi bé i fer la seva feina i créixer.
Per una cosa molt guai que fa la... És que m'ha quedat tot un bombo, tia.
Sí, eh?
Jo estic en promoció.
Estic enamoradíssima.
M'ho està venent a mi tot. Jo estava pensant, quan obri l'agència aniré a aquest cobor, sí, perquè...
És molt guai. Una cosa molt guai que té l'Anna, és que ja et dic, sortirem d'aquí i em pelarà, però bueno, és igual. És que ella, a l'hora de... Clar, jo vaig treballar a model i m'he trobat amb ambients que eren excessivament professionals. I algo molt bo que té ella és que et fa sentir com a casa. És a dir, et fa fotos, ara està fent un projecte per... Ho puc dir o no?
Sí, vale. Va, digue-ho.
Vinga, va. Està fent un projecte per Nadal bestial i bueno, deia que hi haurien disfresses i tot. Tia, està enfocat per nens i jo hi volia anar.
Bueno, hi vaig anar, eh? Acceptem adults, va.
Ah, perfecte. Jo vull fer el recorregut amb les disfresses i tot. I és fantàstic poder treballar així i poder trobar persones així. És que, per mi, o sigui, per exemple, poder estar aquí amb l'Anna o poder estar aquí amb tu, m'ha valgut la pena tot, ja. Inclús els dies que m'agafa l'angoixa, aquella presó al pit que dic, tio, com arribaré a pagar tot? O sigui, per mi ara mateix l'emprenedoria és... Pels matins treballo al Zadà. Per la tarda treballo servint cafès i a vegades per la nit coso. O sigui, després em diuen, Ari, no tens nòvio? No.
O sigui, quan?
No em dóna temps, no em dóna la vida. Però després em compensa quan veig situacions... O sigui, primer, quan veus que fas les primeres vendes, aquesta sensació més brutal del món. O sigui, tot l'esforç, tota la suor, tots els gastos, jo crec que t'ho compensa el moment. I l'altre és també quan vius experiències com la que estic vivint ara mateix, d'estar un dimecres pel matí parlant amb aire condicionat, quina meravella, amb vosaltres dues, no sé, això és fantàstic. I ja, ja no us faig més la tabarra. Quins consells donaríeu a algú que s'està plantejant obrir el seu propi negoci o posar-se com a freelance, que és el cas de l'Aina?
Jo el primer és saber demanar ajuda a gent que sàpiga més que tu, al final un gestor, un centre àgora, que ja ho hem dit, bueno, o la mateixa família, perquè et dic que a vegades quan comencem un nou projecte ens volen mil idees i, de fet, jo sempre dic que sempre estic pensant. I abans, quan treballava per una altra empresa, arribava a casa i ja estava, no? O a vegades no, però la majoria de vegades sí, i és com ara... Sempre, sempre vaig donant voltes a què faré ara per Nadal, com deies ara, què puc fer, què, innovar... Pues, el primer és demanar ajuda i després tenir ganes. Jo crec que si tens ganes i confies en el que vas a fer, sempre pot sortir malament. I després una altra cosa és aquesta, d'assumir que pot ser que aquella idea no et surti bé i no passa res. Vull dir, t'hauràs equivocat, segurament hauràs perdut diners, que al final és el que més es perd quan muntes una empresa, però potser no. Llavors, és provar-ho i sempre, al final, sempre pots buscar una oferta de feina i anar-te'n a treballar un altre cop, no? Vull dir, jo sempre ho he tingut molt clar de dir, bueno, ara estàs aquí, estàs en aquest projecte, però si d'aquí un temps pues, això no et surt bé, pues, bueno, pues, vés a treballar per una altra
sí,
cosa.
Sí, són diners.
Exacte, i ja està.
Jo diria... una mica lligat amb això, no tenir por, o sigui, evidentment, no t'hipotequis la casa, no? Però que tinguis una cosa mínimament segura.
Si podem estar sí. Però, millor.
Exacte, que juga-te-la i és això, si no surt bé, doncs no passa res, perquè hi haurà una altra cosa que sí que et sortirà bé. I anar provant i anar estirant d'aquí, i sobretot també parlar amb molta gent, conèixer molta gent, perquè et dona un munt de portes, de portes o de contactes, i de on jo no arribo, sé que puc demanar-li a tal persona perquè jo no sóc dissenyadora, però sé que tal persona sí que
sí,
és...
Sutil. Sí, sí.
Tal qual, tal qual. I és això, la importància de les sinergies, de buscar aquesta gent, la xarxa, que al final fa que brilli tot més.
Sí. Que bonic. Ai, que bonic, que poètic! Vale, quant temps tenim? Finalitzo jo?
Un parell de minutets.
Vinga, va. No, no. El meu consell, ja general, a la vida és trobar el que realment és per nosaltres i centrar-nos-hi a mort. És a dir, fer aquesta introspecció de dir, vale, jo, per una banda, qui sóc, i per l'altra, què és el que he vingut a portar en aquesta vida. Perquè realment, bueno, doncs hi ha moltes religions, hi ha moltes teories de l'afterlife, no? Però la realitat és que segur, segur, mil per mil, que sigui tangible, tenim aquesta vida. Llavors, molt important, com puc fer per aprofitar-la, viure al màxim i ser el meu millor amic? Perquè llavors mai estaràs sol, sempre aniràs a mà i sempre deixaràs la teva petjada, que això és el més fantàstic que ens dona aquesta oportunitat.
Que bé, que xulo. Ens queda un minutet.
Vinga,
de promocions vàries.
Vinga,
aviam.
Promocions.
Els Adà.
Els Adà.
Segueixes venent mocadors o ja se t'han acabat tots?
Aquí el dissabte, últim dia de vendre mocadors, coleteros, amb barrets, el que faci falta.
Ai, els barrets són tan xulos.
Són boníssims.
Són tan xulos.
Jo tinc el llavero i el mocador. Ja.
Pues el barret, avui n'he fet un d'infantil.
Ai,
superpetit, és una monada, t'ho juro, eh? Llavors estem, doncs, venent això aquí, doncs, aquest dissabte al mercat, ens podeu trobar a la Rambla, i si no, a www.elsadà.es. Vinga, Anna, ara tu.
Pues res, jo aquest setembre estem fent una col·laboració amb Codo com Codo, de sessions de Smash Cake, i després, a finals d'agost, principis de setembre, llancem la campanya de Nadal, que, bueno, si ens volen seguir...
Nadal si el fos!
Espai fotogràfic a Instagram, doncs pues allà veuran tot.
Ah! Can't wait!
Doncs jo... No tinc res, jo seguiré aquí.
Carai, que està molt bé, també.
Sí, també. Molt bé!
Doncs moltes gràcies a les dues per venir i acompanyar-me una setmana més en aquest magnífic dia calorós.
Vinga!
I, Ari, ens tornem a veure d'aquí res, d'aquí... Una setmaneta et dono vacances un dia.
No.
Jo sé que no les vols, però et dono vacances.
La gent descansarà els seus timpans, ja està bé.
Adéu-siau.
Adéu. Un milió de roses no em vamarré pas o tant. Maintenant, une seule fleur dans mes
angles. Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Tant d'amor, tantes parelles, tant romanticisme respirat. Tant Romeus, tantes Julietes, tantes promeses sense final. Vaig tocant de peus a terra, no deixo que el cap vagi embalat. No sóc teu ni tu ets pas meva, que potser semblo una propietat. M'estimaves per sempre i fins l'infinit. Però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu? Avui prou.